El matí, amb Mireia Sanz.
Explicar la història de dues joves, la Maria de Sant Boi de Llobregat i la Mercè Sabadellenca, que aquests dies es preparen per assumir un nou repte, competir a la Panda Raid 2019 al mes de març. I molts pensareu, què és això? Doncs la Panda Raid és una cursa, un rally amateur que es desenvolupa per diferents etapes al desert del Marroc. Per conèixer les motivacions de viure aquesta experiència única, que de ben segur que les posarà a prova, i alhora també descobrir com volen normalitzar i reivindicar la participació de les dones en aquestes actuacions esportives, ens acompanyen a l'estudi la Maria Font, que és de la Palma de Cervelló, molt bon dia.
Hola.
I la Mercè Sales, que com hem dit, veïna del centre d'aquí, sabadellenca. Bon dia i gràcies per venir també.
Hola, bon dia.
A veure, noies, com se us acut anar a la Panda Race?
Bueno, ja fa com 4 o 5 anys que estàvem pensant de fer una aventura nosaltres dues, ja que ens coneixem de fa moltíssims anys, i vam veure això de la Panda Race, que és un raid per amateurs, i vam preguntar. Vam enviar un mail i vam preguntar, escolteu, mira, som dos noies que entre les dues no passem més de 100 quilos i no tenim gaire idea de mecànica, que podríem fer-ho, i ens van dir sí. I l'any passat uns amics nostres van anar i vam anar-los a veure a Marrakeix, i quan van arribar la Mercè va ser com, l'any que ve hi anem.
Mm-hmm. Sí, va ser ràpida la decisió, ens vam mirar i vam dir, vinga, va, som-hi i... I en 3
setmanes... Què és el que us va portar a prendre aquesta decisió? No sé, l'escenografia, l'espai, aquest punt màgic que pot tenir un espai, no?, com el Marroc. Què és el que us va dir? Ostres, ho veig molt clar.
Sí, una miqueta va ser això el que tu dius, no? L'aventura, la sensació de no sé, de companyerisme i de solidaritat que hi havia entre tots els equips, i les ganes de poder compartir una experiència d'aquest tipus.
Què us demanen per participar-hi? Quins requisits?
Bueno, bàsicament, tenir el carnet de conduir, el cotxe i ja està, no? Prou més, no? O sigui, el cotxe sí que ha de tenir uns requisits mínims, però a part d'això...
Quins són els requisits mínims del cotxe?
Doncs, per exemple, ha de portar un cobrecàrter, una argolla per si et quedes aturat a la sorra, doncs et puguin estirar amb altres vehicles, unes rodes específiques amb tacos, que es diu, per poder conduir sobre la sorra, i poca cosa més.
L'extintor...
Sí, després,
I també per poder carregar el mòbil, que sí, aquests cotxes no el tenien i l'hem hagut d'instal·lar.
Clar, per carregar el mòbil per estar localitzables, no?
Sí. Sí, et van fent un seguiment amb GPS durant les 6 etapes que dura el rally, i llavors també doncs, has de tenir sempre bateria al telèfon. I després doncs, també ens fan portar 20 litres d'aigua i 20 litres de benzina per si hi ha qualsevol cosa, doncs un mínim d'assistència, no?
O sigui, que si passa qualsevol cosa podeu beure 20 litres d'aigua. La benzina no us la veureu, és pel cotxe.
No us la veurem, no.
De totes maneres, heu pensat portar algun tipus de menjar o alguna cosa al cotxe durant aquests dies? O pel que sabeu que us han explicat és millor no fer-ho? Què us han dit?
Sí, els dinars els has de portar al cotxe i és lliure el parar a l'hora que tu vulguis, quan tu decideixis, o no parar, en cas que potser vas molt malament en aquella etapa. I sí que amb la inscripció entren els dinars i els sopars i els esmorzars.
Mm-hmm. Per tant, entenc que a banda del que és la prova en si d'aquestes 6 etapes també hi ha tota la logística, no?, dels campaments per dormir, els campaments per menjar i esmorzar, no?, per sopar i esmorzar. Això ja sabeu més o menys com és?
Bueno, sí, ens han estat explicant. Tenen un campament ja muntat, un cop arribes ja està les dutxes, els lavabos i ja et preparen el sopar, i només és arribar amb el cotxe i acampar on ells més o menys t'indiquen, no?, de no estar a molts quilòmetres de distància, estar més o menys a prop. I, o sigui, sabem la teoria, ara bé, quan arribem allà segurament ja serà una altra història.
Clar, però... per tant, el que m'esteu dient és, arribes i no us imagineu que arribes allà a l'hotel de 5 estrelles a dormir en un llitet còmode, no. Llavors toca dormir en tenda de campanya.
Sí, dormim en tenda de campanya, un sac ben gruixut i un matalàs d'aquests una mica inflables per terra i ja està.
Ai, mare.
Bueno, sota les estrelles del desert, eh?
Això sí, això sí.
Per què us heu posat Najma Team?
Doncs mira, precisament per això que et comentava la Maria, no? Perquè pensem que a la nit, quan estiguem relaxades i sota el cel estrellat del desert, Najma significa estel, i ens va fer il·lusió perquè pensàvem que seria també doncs, aquest moment de calma i tranquil·litat per poder gaudir de l'experiència.
És a dir, li trobeu aquest punt molt màgic, no? Això de dormir al mig del desert?
Sí. Si hi ha escorpins no serà tan màgic, però esperem que no.
Creieu que hi haurà d'altres equips femenins? Ho sabeu? Ho heu preguntat?
Ho hem preguntat, de moment encara no és segur, però l'any passat hi van participar únicament 3 equips de 2 dones. Hi ha equips mixtes també, d'home i dona, però 2 dones soles, entre cometes, perquè són 400 equips, vull dir, soles no estarem, però és important també per nosaltres que més dones hi puguin sumar, perquè de 400 equips, que n'hi hagin 3, és molt poc.
Clar, per tant, una mica al darrere d'aquesta idea com de vida, una mica, no?, d'aquesta experiència vital, també voleu reivindicar? Voleu fer-ho servir com a reivindicació en feminisme o com ho veieu?
Bé, sí, també volem reivindicar, doncs, que en el moment de fer esports també existim les dones i que també se'ns ha de fer, han d'estar visibles i el que tradicionalment, no?, quan penses en ral·lis se't ve al cap sempre els homes, doncs per què no les dones?
Sí, tampoc és que hi hagi d'haver una preparació física massa exigent, vull dir, és una prova que qualsevol dona pot fer.
Mm-hmm. Clar, de fet, és allò que a vegades parlem, no?, dels equips femenins d'una cosa, els equips masculins de l'altra, però en aquest cas, diguéssim, la forma física o la condició física de la persona que està al volant no afecta per res, no?
Exacte, podem competir en igualtat de condicions i ens sobta que siguin tan pocs els equips femenins que hi participen. A més, és un rally amateur, no ha de ser tampoc professional. Amb la qual cosa, doncs sí, un toc de reivindicació sí que hi és.
I quan penseu en la prova, quin objectiu us marqueu?
El primer objectiu és arribar, sobretot, perquè són 7 dies, són 7 etapes i, bueno, i a més, si arribem en una molt bona, una posició bona, no?
Doncs sí,
millor. Sí, primer arribar i després arribar bé.
Hi ha alguna posició que us faria més il·lusió que una altra? És a dir, us veieu guanyant?
Ui, home, no. Guanyant no, però, home, lògicament hi ha l'esperit competitiu també. I bàsicament és un tema solidari i d'acompanyarisme, però pensem que una mica de competició sempre és bona.
Per participar, estava pensant, per participar d'una cursa atlètica t'entrenaries sortint a córrer, no? Uh-huh. Per participar d'una prova de natació aniries a nedar. Sí. Per participar d'un raid d'aquestes característiques, què es fa? Fer un altre raid? Anar per les dunes de, no sé, del Delta de l'Ebre? Com es fa això?
Bueno, els caps de setmana sortim la Mercè i jo i uns amics que també faran el Panda Raid per les muntanyes d'aquí de Catalunya. Hem estat al Bruc, vam estar també per aquí a Sabadell i anem practicant, coneixent el cotxe, com funciona, ficant-nos a prova, no? De veure, doncs, per exemple, si ens caiem potser encallades, doncs saber reaccionar. Llavors és això, doncs, sortir caps de setmana i fer quilòmetres.
Però com poseu a prova el cotxe? És a dir, dius, si ens quedem encallades, com sortir? Clar, no m'imagino espais a casa nostra que es puguin equiparar amb unes dunes del Marroc, no?
Potser no són les dunes del Marroc, però sí que tot el que són pedres, per exemple, o terreny arenós, aquí sí que en tenim. Quan vam anar al Bruc, de fet, ens vam quedar aturades en unes roques, que com encara no portàvem les rodes que oficials, les que ens demanen, doncs ens vam quedar aturades i vam començar a suar a veure com sortir d'allà, no? Però bueno, va ser fer marxa enrere i és això, sobretot veure com reacciona el cotxe per estar preparades i que no ens posem nervioses en cas que ens passi qualsevol cosa allà.
Per tant, no us hem d'imaginar circulant per una carretera qualsevol, sinó que aneu a entrenar a on, per exemple? Al mig de la muntanya?
Sí, hi ha pistes a Catalunya que estan preparades per fer amb 4x4, per exemple. Hi ha algunes més senzilles, el nostre vehicle és 4x2, amb la qual cosa no qualsevol terreny ens hi podem posar de forma poc preparada, però sí que hi ha algunes zones que podem fer servir. I el que tu deies, el Delta de l'Ebre, doncs és un pendent que tenim d'aquí al mes de març.
Clar, perquè marxeu al mes de març, és a dir, no queda gaire, i malgrat que sigui el mes de març, pots preveure que les temperatures de ben segur que estan en un dels temes complicats, no? Les temperatures extremes, potser més calor de dia, més fred a la nit. Això com ho gestioneu i com ho pot gestionar el cotxe?
Bueno, no tenim, a veure, pel tema de calor, doncs obrim les finestres, no? No hi haurà
sí,
més
no
remei.
Sí, no hi ha aire condicionat.
Exacte, i és que no, és un cotxe molt bàsic, no podrem gestionar-ho, això. O sigui, serà el que ha de ser. Si fa molt fred, doncs
abrigar-nos.
I quin efecte pot tenir en la mecànica del cotxe, el fet de que faci de cop i volta molta calor i després a la nit molt fred? Això ho heu parlat amb algú que
hi entengui de mecànica? Ho dic perquè al principi ens dèieu que no hi enteniu, per tant, no sé si heu parlat amb algú sobre aquesta qüestió.
Bueno, amb el nostre mecànic, doncs ens va donant consells de com mantenir el cotxe, el dia a dia, sobretot revisar tots els líquids abans de marxar, que anar parant. El tema de temperatures extremes, no preveiem que hi hagi això de canvis molt bruscos de temperatura, perquè comencem amb, per exemple, amb zona que farà més fred, arribem a 1.200 metres i després ja, o sigui, anem baixant a poc, llavors. Esperem que això no sigui un problema.
Sí, després també l'organització compta amb un camió d'assistència amb mecànics professionals, el que va com a l'últim vehicle, no? És com el cotxe escova. Mm-hmm. I també des de l'organització, abans de començar la ruta, també et donen cada dia una sèrie d'indicacions doncs perquè vagis una mica preparat i perquè evitar qualsevol problema al llarg de l'etapa.
Mirareu de formar-vos d'alguna manera en mecànica per poder ser una mica més autosuficients, per dir, ostres, ara ens hem quedat parades aquí, anem a veure si nosaltres ho podem resoldre i no haguem d'esperar, perquè entenc que si arriba el cotxe escombra, ja no es pot considerar que heu acabat la prova, no? Entenc, si necessiteu assistència o com funciona.
Durant les etapes tens una sèrie de punts, llavors doncs, si et quedes aturat o si arribes tard, o si hi ha una sèrie d'indicadors que van restant punts al llarg de cada etapa. Clar, entenc que si et quedes aturada i t'ha de recollir el cotxe escombra, doncs restarà més punts. De totes maneres, sí que estem... Bueno, pel nostre compte ens estem formant una mica en mecànica a través del YouTube, a través de vídeos. Generació millennial total, però...
Vaja, no? Si funciona, a veure, s'ha de buscar la informació on faci falta.
Sí.
Però com que som conscients que encara teniu molts dubtes, nosaltres us volem ajudar una mica i parlem amb un expert, podríem dir-ho d'aquesta manera. És en Pedro Moreno, que l'any passat, de fet, va participar-hi i va viure moments irrepetibles que segurament us pot oferir algun consell. Pedro, bon dia.
Hola, bon dia.
Com diries que va anar l'experiència? Com la definiries?
L'experiència va ser molt, molt bona, perquè teníem els mateixos problemes que elles, que tampoc de mecànica no tenien gaire idea. Però conforme anaven passant les etapes, anaves aprenent, i si en algun moment tens algun problema, sempre hi haurà algun altre equip que et podrà ajudar en qualsevol moment.
Què diries que és el més complicat d'aquest ral·li?
El més complicat és seguir el roadbook. El roadbook és el que t'indica la ruta que has de seguir i t'indica els perills que et pots trobar. I depenent les etapes, perquè clar, ja depenent de si és una zona molt desèrtica, no hi ha referències visuals. I clar, si t'equivoques, encara que t'equivoques un poc, quan si avances molt, que et desvien molt del rum, mm-hmm. I llavors després és complicat tornar a... Clar, perquè has de passar per uns controls que si te'ls saltes ja et resten punts. Mm-hmm. Però també el que passa que en cap moment vas sols. Sempre hi ha un altre cotxe que no pots parar, comentar per on es pot anar, però això no hi ha cap problema.
I veu tenir algun problema especial durant el rally? Alguna cosa que destacaries?
Sí, una de les últimes etapes hi havia una pedra que no la vam veure i vam rebentar el canvi de marxes del cotxe i els últims 20 quilòmetres els vam haver de fer en segona marxa, però per això vam poder arribar al campament i com deia Mercè hi ha un canvi d'assistència i que està format per mecànics locals d'allà del Marroc. Mm-hmm. I han canviat la peça sense problemes.
I això suposo que deu ser com tot, no? Quan fas un viatge, dius, ostres, de tot el que m'he portat a la maleta, m'he adonat que he fet servir 3-4 coses, que n'hi ha dues o tres que no les he fet servir. Quin consell els donaries a l'hora de preparar-se la maleta, l'equipatge o alguna cosa?
Sí, sobretot portar roba d'abric, perquè encara que sigui el desert, per la nit fa molt, molt de fred. I sí, a nosaltres va passar que vam portar massa roba. Al final no et poses gaire roba, però quan menys pes porti el cotxe, millor, perquè el cotxe sofreix molt el tema del pes, és el pitjor pel cotxe.
Clar, hem d'entendre...
Per portar el bàsic.
Clar, hem d'entendre que l'equipatge el porteu sempre amb vosaltres. Per tant, sí, si carregueu el cotxe, va en detriment del vostre, diguéssim.
Clar, perquè és posar-li més pes, i això és molt dolent pel cotxe, perquè el principal problema que pots trencar són tema d'amortidors, és molt fàcil de trencar-los. Com menys pes portis, millor.
Mm-hmm. I això ja ho teniu pensat, noies, de com fer la maleta? Ja heu començat a pensar, heu comprat roba especial, li heu donat voltes d'alguna manera? Perquè crec que és un dels temes importants quan es fan rutes d'aquesta manera, d'aquestes característiques, no? Allò del motxileo, pensar bé com gestionar l'espai a la maleta, no?
Sí, la veritat és que, com deia el Pedro, el tema de la roba d'abric sí que ens han dit que és important i no portar massa coses. I de fet, jo pensava portar la roba en base del buit perquè ocupi menys espai i a mesura que te la vagis posant, doncs mira, anirà creixent de volum. Però també l'ideal és portar poca cosa, molt còmoda, perquè són 8 hores conduint cada dia i poc més, no?
Sí, a més, hem de tenir en compte que tot el que portem al cotxe s'omplirà de sorra. I per tant, per molta roba que portis, al final del viatge acabarà plena de sorra i no sabem ni si ens ho podrem posar.
Mm-hmm. Per tant, vaja, això és un repte més, no? També sí. Entenc. Pel que fa al que seria l'equipament del cotxe, Pedro, què el recomanaries?
Bueno, l'organització t'obliga a portar unes coses bàsiques, com són dos rodes per poder canviar, un cobrecàrter.
Què és això del cobrecàrter? Que ja ho ha dit abans la Mercè, sí, he pensat.
Sí, el cobrecàrter és una xapa que es posa a sota del motor,
sí,
per evitar que si dones un cop et trenquis el motor.
Clar.
És per protegir el motor, uh-huh, i totes les zones del motor. Uh-huh. I també l'organització et recomana portar algun recanvi dintre del cotxe. Uh-huh. Clar, que tampoc pot portar gaire recanvi perquè si no és el tema del pes.
Clar.
Però coses bàsiques, si ja et fa una llista, que és el que has de portar dintre del cotxe.
I Pedro, quin ambient hi ha a la cursa? Com diries que és la gent que hi participa?
L'ambient és molt bo, sobretot el tema de quan tens algun problema sempre t'ajuden, i amb els campaments a la nit s'està ja molt bé i l'ambient és molt bo allà. Sí.
Clar, i suposo que hi ha un altre aspecte important, perquè tu i el teu company,
sí,
són 8 hores tancats dins d'un cotxe 7 dies seguits, no? En un moment en què segurament en molts punts amb tensió, no? Perquè tu vols fer una cosa, l'altre vol fer una altra, passar alguna cosa. En aquest sentit, quin consell els donaries?
Que s'ho prenguin en calma, no res més. Sí, no, són moltes hores, però si l'altra persona la coneixes bé, no hi ha cap problema, no? I a més et pots anar a canviar de copilot, l'altre fa de pilot, es pot anar canviant, o sigui, no hi ha cap problema.
Veu tenir moments de tensió?
Sí, sobretot quan et quedes atrapat a la sorra, sí, clar, que et quedaràs segur a la sorra, segur, perquè el cotxe no és 4x4 i és fàcil quedar-se enganxat, però bueno, et quedes enganxat i com hi ha més gent, t'ajuden a sortir i ja està, no?
La Mercè va fent cares perquè, Mercè, hem d'explicar les veritats, no? Perquè a la ràdio, a veure, hi ha una mica la màgia de la ràdio, hi ha coses que podem no jugar amb elles, però les veritats s'han d'explicar. Mercè, tu coneixes molt bé el funcionament del Ride perquè la teva parella era la parella del Pedro l'any passat, no?
Això mateix.
Per tant, què has de dir també, Pedro, aquí amb la Mercè, oi?
Sí, ens coneixem molt bé.
Us coneixeu molt bé i has tingut consells de primera mà, eh?
Això mateix, sí, sí. De fet, gràcies a ells també, doncs, tenim això, no?, la sort de comptar amb algú que ja ha tingut l'experiència i que bueno, doncs, s'han trobat també en moments difícils, com quan van trencar el camí de marxes i així, i res, doncs, al final se'n van sortir i ho van fer superbé.
I teniu la intenció de repetir, Pedro?
Bueno, aquest any tornem nosaltres també.
Ah, estareu tots quatre?
Sí.
Carai, escolta, molt bé, molt bé. No us podeu canviar de parella a les nits
no,
a les tendes,
no,
eh?
No, ens podem canviar, no.
Perquè ja haureu de ser fixes, aquí, us haureu de portar bé, eh? Doncs, Pedro, moltes gràcies per haver-nos atès.
De res, moltes
que
gràcies.
Que vagi molt bé i molta sort també aquest any.
Gràcies, adeu.
Aquest assessorament és molt important, Mercè, és a dir, el fet de Maria també per la part doncs, que us coneix la parella de la Mercè, el fet de conèixer algú de primera mà que ha estat en una prova d'aquestes característiques i que us pot explicar la visió de primera mà, també us ha marcat una mica envalentonar-vos?
Sí, i tant. Quan ells van arribar a Marrakeix, nosaltres estàvem allà i tant el Pedro com el Guillem ens van donar un munt de consells, ens van explicar moltíssimes coses i de fet ara també, no? Tenim, a vegades tenim dubtes del cotxe, de què portar això a la maleta i tot, i sempre estan allà per donar-nos consells. Llavors, i tant, ells ens han ajudat a animar-nos, finalment, i a prendre la decisió.
Per què un panda? És a dir, segur que hi ha molts raids que es poden fer arreu del món, segur que n'hi ha molts al desert. Teníeu alguna fixació amb el panda? És un cotxe que sempre us havia agradat? Sou dels que us agraden els cotxes? O com ha anat?
L'organització marca que siguin Seat o Fiat Panda, d'una banda perquè són els cotxes més fàcils de reparar, no porten res d'electrònica, amb la qual cosa si hi ha algun incident doncs és molt fàcil de reparar, les peces són econòmiques. I després suposo que també hi ha un tema d'estil, no? Que té
sí,
la seva gràcia.
Entenc el perquè de l'organització, però vosaltres el fet de que sigui un panda us ha motivat d'una manera especial? O diguéssim que és la prova que us ha agradat i el panda és un dany col·lateral, per dir-ho d'alguna manera?
No, ens fa il·lusió. Trobo que és un vehicle molt xulo i que inclús algun dels nostres pares n'havia tingut també un Seat Panda en el seu dia. I fa il·lusió.
Us va costar trobar-ne un?
Aviam, n'hi ha forces perquè és un cotxe que alguns inclús ja el venen preparat d'altres etapes que havien corregut. Aquesta és la 11a edició, amb la qual cosa n'hi ha molts que van circulant, no? Però sí que ens va costar decidir-nos per un que veiéssim que tenia possibilitats d'acabar la cursa.
Uh-huh. Ah, de quin color és? Perquè no sé si aquest punt d'estètica també us ha preocupat o ha estat poc important.
Doncs mira, és de color turquesa.
És molt xulo.
Sí, és molt xulo. No, abans de comprar-lo estàvem decidint si canviar de color, bueno, quan no teníem ni cotxe, i al veure el turquesa ja vam dir, ens quedem amb aquest color.
Sí, ja no el pintarem ni res, ja creiem que està xulo així. A més, de xapa està molt bé, tampoc cal fer-li massa cosa. I el que sí que volem vinilar, doncs, amb alguns patrocinadors, com per exemple l'agència Tarannà Viatges a Barcelona, que ens està ajudant també doncs, a buscar altres empreses que es vulguin involucrar en el rally, doncs, per ajudar-nos una mica, i això...
Clar, el color turquesa us dona també com fins i tot opcions de visibilitat, no? Per fer-vos una equipació de color turquesa, no? Alguna cosa així com de l'equip turquesa, no? Perquè, clar, el nom al final us ho heu decidit... A veure si el trobo, el tenia per aquí,
És Nakmatim.
Això, és que clar, no és fàcil de recordar, Per aquest nom, però potser haguéssiu pogut jugar també amb el color del cotxe o teníeu molt clar que volíeu anar per la banda aquesta de les estrelles?
Sí, de fet vam triar primer el nom, i després vam comprar el cotxe.
Sí, bueno, crec que va ser més o menys la mateixa setmana. Bé, al final, bueno, és cert que podíem haver jugat amb això del color i mira, no, com que també participem juntament amb ells, amb el Pedro i el Guillem, volíem agafar un color doncs, que ens representés als dos i no només a nosaltres. I a més, és això, bàsicament.
Ells també van amb un cotxe turquesa?
No, el seu és de color blanc, però hem fet una samarreta per moure també doncs, els nostres amics i familiars que ens col·laborin i ens ajudin una mica, i l'hem fet de color, és color coral, de fet, és com un vermell així, suavet.
Tenim un logo conjunt.
Hem fet el mateix logo en comú amb ells.
Clar, perquè aquest és l'altre tema, no? Dius, decideixes fer aquesta cursa, però llavors el que necessites són els diners per poder-la finançar. Quin pressupost necessiteu per participar en una prova d'aquestes característiques?
Nosaltres ens hem marcat un pressupost d'uns 5.000 euros, més o menys. Llavors, aquí ja comptant-ho tot, possibles reparacions que tinguem allà, la inscripció, que ja és la major part del pressupost, les revisions que li haguem de fer al vehicle, tots els canvis...
Sense comptar el vehicle, entenc.
No, amb el vehicle inclòs, Sí.
I com veneu de pressupost? El teniu cobert? Necessiteu ajuda?
Bé, tota ajuda és bona. O sigui, de moment no, o sigui, l'estem financiant la Mercè i jo i per això estem buscant també patrocinadors per poder anar, bueno, tenir una miqueta més de diners, no? I també amb la venda de samarretes doncs, tenim uns beneficis que els utilitzarem per les reparacions al cotxe.
N'heu de fer moltes o són les que preveieu que puguin passar?
De reparacions? Sí. No, pensem que potser dos o tres reparacions al llarg de l'etapa, depèn, no? Això depèn de la sort que tinguis.
Ah, les reparacions que heu de fer durant l'etapa, que
sí,
clar,
sí,
s'han de pagar allà in situ també.
Clar, alguna cosa sí, perquè sí, o sigui, el camió aquest d'assistència que et deia compta amb una sèrie de recanvis, més els quatre recanvis que puguem portar nosaltres a l'equip. Però és possible que, per exemple, com els hi va passar amb ells, no? Que van haver de fer el canvi de marxes allà mateix, doncs alguna reparació extra sí que es preveu que pugui haver.
I si algú us vol ajudar, què ha de fer?
Doncs posar-se en contacte amb nosaltres.
I com us pot trobar? Com pot descobrir-vos i veure una mica el que esteu fent?
Doncs mira, tenim la nostra compte d'Instagram on anem penjant tot el que anem fent, fotos dels nostres entrenaments, les reparacions que hem fet al cotxe, tota la gent que també ens està ajudant. I a més tenim una compte d'email, de Gmail, que és nagmatim178@gmail.com. 178 és el nostre número de dorsal, per cert. I és aquí, tenim l'Instagram i el mail.
Nahma, per qui us vulgui buscar, és N-A-J-M-A, ho dic perquè això aquests noms així una mica... N-A-J-M-A, a veure que ho diguem bé. Per tant, en principi ja ho tindríeu tot bastant encarrilat. Què hi diuen a casa? Quan veu dir, escolteu, mira, ens ha donat per anar a fer una ruta d'una setmana per Marroc amb un panda.
Primer no s'ho creien, deien, a veure, vosaltres dues amb un panda pel desert. I quan ja vam tenir el cotxe i tot això, de seguida ens van donar també el seu suport.
Sí.
I bé, la veritat que ens fan molta publicitat, oi?
Sí, i ara són els nostres principals fans, eh? Sí. El meu pare està quasi cada setmana pensant en què fer el cotxe i bueno, és quasi ja forma part de l'equip.
Sí, el mecànic oficial, no?
Pràcticament, sí.
I d'entrenaments, què ho feu? Cada cap de setmana? Ho aneu espaiant? Com ho voleu gestionar? Perquè quan és exactament la prova?
Bueno, el dia 8 de març és quan ens fan les verificacions tècniques del vehicle per veure que està tot en ordre i a partir de llavors són 6 etapes fins al divendres que arribem a Marràqueix. I res, doncs els entrenaments quan podem totes dues o si ells dos també tenen disponibilitat, el Guillem i el Pedro doncs també venen amb nosaltres i anem fent sortides, sobretot de cap de setmana.
Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat a la Maria Font, gràcies per haver vingut des de la Palma de Cervelló i també moltes gràcies a la Mercè Sales i dos sabadellencs tindrem, el Guillem també el considerem sabadellenc, no? La teva parella.
I el Pedro també.
El Pedro també és sabadellenc, per tant, tres sabadellencs i una adoptada, que adoptem ara, per tant, quatre sabadellencs que participaran a la Panda Raid i que haurem de seguir-los atentament per veure doncs com us va i per saber una mica quina ha estat la vostra experiència. Ens apuntem les dates per fer-vos un truc quan torneu i que ens expliqueu una mica com ha anat tot plegat.
Fantàstic.
Gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
I molta sort.